Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Àlex Bosch. Almenys 23 morts i 130 ferits en un atac massiu rus la matinada passada, segons un balanç oficial, en un dels bombardejos més durs del que portem d'any. La ciutat de Dnipro, a l'est del país, i la capital, Kiev, han estat les més afectades en una acció en què s'han llançat més de 650 drons i una setantena de míssils. Feia dies que el Kremlin amenaçava amb un atac a gran escala. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, avisa que aquesta matinada n'hi podria haver una altra.
Tenim informació d'intel·ligència que un atac massiu podria tenir lloc aquesta nit. Sisplau, us ho prego, pareu atenció a l'alarma. Tots els socis junts, tothom a Europa, ha de continuar treballant perquè hi hagi míssils per a la nostra gent.
Més de 40.000 persones han passat la nit al metro per refugiar-se. El secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, ha condemnat l'agressió i ha reiterat una crida a la desescalada. Les negociacions de pau entre les dues parts estan estancades. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
Alberto Núñez Feijóo tanca la porta a una reunió amb Carles Puigdemont a Waterloo per abordar una moció de censura contra Pedro Sánchez. El número 2 de Junts, Jordi Turull, ha instat el líder del PP a fer-ho en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio. El president de la Generalitat, Salvador Illa, adverteix a Junts que si facilita una operació per derrocar el govern de Sánchez, Catalunya no li perdonarà.
Finalment, el papa Lleó XIV podria incloure el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Ho asseguren fons de l'Església Catalana que perfilen un acord perquè la llengua catalana tingui més presència en la celebració de la setmana que ve.
Els metges catalans tornaran a fer vaga per reclamar millores per al col·lectiu. Segons ha pogut saber 3Cat Info, la mobilització serà el dimecres 17 de juny. És la 12a jornada de vaga que el sindicat majoritari entre els metges convoca sense que hi hagi hagut cap reunió amb la conselleria per acostar posicions.
Un acord durant la primera sessió del judici de la fallida de la cooperativa agrícola de l'Aldea redueix d'11 a 4 els acusats. El forat econòmic, que es va enfilar als 4 milions i mig d'euros, es jutja després de més de 14 anys. Així sona el cello que Pau Casals va tocar durant més de 60 anys i que ara la seva fundació ha cedit a un jove italià que és tota una promesa del violoncel. Amb aquest gest volen impulsar el talent de les noves generacions i, de pas, preservar també el llegat de Casals. L'entrega de l'instrument s'ha fet aquest dimarts a Bèlgica.
El públic belga ha rebut l'icònic violoncel de Casals amb una ovació i qui tindrà l'honor de tocar-lo durant els propers 4 anys és Ettore Pagano.
I really feel the weight and the responsibility.
He sentit el pes i la responsabilitat de tenir aquest instrument entre les mans.
Of course, lighter and lighter.
S'anirà fent lleuger amb el pas dels mesos, però el tractaré amb el màxim respecte.
A l'estiu aquest violoncel es podrà sentir a Catalunya. El 21 de juliol Pagano farà un concert al Vendrell i l'endemà al Palau de la Música.
Esports, triomf del Barça de bàsquet a la pista de l'UCAM Múrcia per 68-91 en el primer enfrontament de quarts de final de la Lliga ACB. Els blaugrana es podrien classificar dijous per a la semifinal si guanyen el conjunt murcià al Palau Blaugrana. També aquest dimarts, Madrid 97, Tenerife 98.
El Mataró ha guanyat el seu tercer títol de la Lliga Femenina de Waterpolo al derrotar per 9-10 al Sant Andreu en el tercer i definitiu partit de la final.
El Barça cobrarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco i rebaixarà en 2 anys 20 milions de massa salarial. A més, el Barça es reserva un percentatge en cas d'un futur traspàs del jugador.
L'Ajax d'Amsterdam ha arribat a un acord amb Michel Sánchez per la seva incorporació com a entrenador principal per les dues pròximes temporades.
El torneig de Roland Garros de tenis, Alexander Zverev, ha superat Rafael Hodar als quarts del quadre masculí i s'enfrontarà per un lloc a la final al txec Jakub Mensik, que ha derrotat el brasiler Joao Fonseca.
Al torneig femení ja hi ha les dues primeres semifinalistes. Són la russa Mirra Andreeva, que s'ha imposat a la romanesa Sorana Cirstea, i la ucraïnesa Marta Kostyuk, que ha guanyat la seva compatriota Lina Svitolina.
Fins aquí les notícies.
Som el dia.
Som la nit.
Som dos programes amb el mateix objectiu.
Saber què està passant.
Què ha passat.
I també per què ha passat.
Tant a casa...
com al món.
Què ens fa diferents?
El ritme.
El ritme.
El ritme.
Perquè al Catalunya migdia som immediatesa.
Perquè al Catalunya nit som pausa.
Som el dia i la nit, però tots dos tenim la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
A tot hora...
i a tot arreu.
De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Catalunya migdia, amb Òscar Fernández. I a les 10 de la nit, Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Som diferents.
La tarda de Catalunya Ràdio.
I atenció, perquè avui arrenquem amb una notícia que barreja una gran diva, el recinte més important de l'òpera i una mentida. L'actriu Judit Martín ha revelat que fa uns anys el director de teatre Lluís Pasqual hauria suplantat la identitat de la soprano Montserrat Caballé.
Aquesta veu no és de ningú.
Hi ha persones que tenen la necessitat de situar-se al centre narcisista.
Quina història, mare de Déu.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
La millor hora del dia.
Bravo per l'equip de la tarda.
És increïble.
La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Una de la matinada i a punt d'arribar i 8 minuts. Tornem a ser aquí, a la nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio, al 93-201-7474. Veiem si aquesta segona hora també truqueu algú que porteu molts anys escoltant el programa o que durant aquesta temporada encara no havíeu trucat mai. És si fem rècord avui de gent que no vol acabar temporada i no haver trucat al programa. Vull dir, perquè en portem dos d'oients avui i, mira, posats a demanar, doncs estaria bé. A més de trucar al 93207474, també ens deixeu aquests missatges de WhatsApp, al 667-220-148. I avui ens hem trobat, entre d'altres, també una pregunta que ens deixa la Fina des de Nou Barris, a Barcelona.
Esta tarde he ido a un establecimiento del que soy clienta, de frutería, y me ha parecido raro porque estaba como desangelado. Las ofertas que ponen en la calle para que la gente tome en cuenta, para las personas que hacen precios muy variados, había desaparecido todo. Y bueno, habían cambiado de dueño, sí, pero es que aparte habían comentado que el ayuntamiento no permite que el género se exhiba afuera, que tiene que estar dentro. A ver si puede invitar a alguien del municipio que venga y que explique a ver por qué se prohíbe que el género pueda ser exhibido medio metro fuera sin molestar al viandante, al contrario, facilitando al dueño que pueda venderlo y a la persona que le convenga, pues enterarse de las ofertas y serle cómodo, ¿verdad?
Doncs és el que demana la Fina, a veure si algú pot explicar aquesta normativa que, segons el que he dit, fa que no puguis exposar segons quina mercaderia a l'exterior. No sé per què, perquè algun altre dia ens ha trucat algun altre dia dient que hi havia masses coses a l'exterior de segons quines fruiteries, vull dir que ara no sé exactament què diu aquesta normativa, a veure si algú ens ho pot aclarir, i ens truca i ens ho pot aclarir, si no ho demanarem nosaltres. Ara ens truca el 93207474 la Núria, des del barri Sant Andreu, Barcelona. Bona nit.
Bona nit. Mira, és sobre aquest noi que ha preguntat per el whisky a Catalunya.
El Juanjo, des de Puerto Rico, exacte, que vol un whisky fabricat sí. a Catalunya. Sí,
Núria. I jo me n'he recordat que vaig sentir una notícia, deu fer, no sé, uns 3 anys o 4 o 2, no sé. I ho he buscat per internet i coincideix amb el que jo vaig sentir. I jo explico el que sé i espero que sigui veritat.
Vinga.
El whisky es diu Catalonia Single Malt Whisky.
Catalonia Single Malt Whisky.
Exacte. Treball Licors és la... O sigui, la casa, com si diguéssim, no?
Sí.
I és de Llançà.
És de Llançà. Molt bé.
Sí. I es va començar a fabricar el 23 de març del 23.
De l'any 23?
Sí.
Del 2023?
Sí.
Ah,
aquest és l'únic whisky, teòricament, que és 100% català.
Doncs mira que és bona aquesta, veus? No, i això no ho sabíem. Perfecte. Doncs ja té resposta en Juanjo. Des de
Puerto Rico. És que m'ha fet gràcia perquè ho havia sentit
sí.
fa temps i dic, ara ho buscaré a veure si és veritat tot el que jo recordo.
Vale. Catalunya Single Malt Whisky de Llançà. Ja ho he apuntat. Per
sí, sí.
Perfecte. Doncs ja està. Resposta
és curiós,
feta.
No?
Molt curiós.
I
sí,
espero
sí.
que tot sigui veritat i que d'allò,
sí,
perquè
sí.
a vegades l'internet també, vull dir... El...
No, home, vaja...
Però bueno, espero que sí, perquè a més coincideix molt amb el que vaig sentir jo aquella
època. Clar, perfecte. Molt bé, doncs escolta, moltíssimes gràcies, Núria.
Bona nit, que vagi bé.
Bona nit.
Adéu.
La Roser, des de Rubí, bona nit.
Hola, bona nit. A veure, és la primera vegada que truco. I tinc una pregunta que em porta de cap.
La primera vegada, perdona, Roser, aquesta temporada?
No, sempre, de sempre.
De tota la vida?
Sí, no m'hi he trucat mai.
Mare meva. Doncs benvinguda, Roser.
Us escolto, però no m'hi he trucat mai. I tenia una pregunta, crec que això és una pregunta dels ignorants. Mira, a les botigues tu vas a comprar pernil d'ous i diuen 97 de carne, i l'altre què és?
Ah, d'acord, sí, ja sé què vols dir.
Sí. Llavors, jo ja no em compro mai, si no és a la xarcuteria, ja no em compro mai.
Sí, l'altre 3% de què va, no?
Exacte.
Molt bé. Doncs va, algun xarcuter que ens expliqui.
Vale.
Roser, benvinguda, eh? Ja t'espero un altre dia.
Gràcies, espero que sí. Gràcies, bona nit.
Adéu. La Maria Lluïsa, des de Barcelona, bona nit.
Hola, bona nit. Jo em sembla que sóc la que fa 3 o 4, que no havíem trucat mai des que estàs tu.
De veritat, avui faré un aplaudiment. O sigui, estic contenta, Maria Lluïsa.
Mira, l'última vegada que vaig trucar era quan estava els últims dies del Xavier Solà, que quan vam saber que venies tu al programa, saber si faries aquell programa musical que fèieu els dies festius intersemanals.
Encara el fem, sí.
Doncs
sí.
Aquesta va ser l'última vegada.
Ostres,
i avui, com tinc un motiu perquè ja fa dies que me l'estic rumiant i passarà el temps i ja haurà marxat, dic, deixa'm avui i aprofito.
Doncs vinga, perfecte, escolta'm, digue'm.
A molts carrers de Barcelona i inclús en places, hi ha uns arbres que no tenen fulles. Avui me'ls he mirat, però això, mirar-los, eh? Tenen una fulla molt petita, un ramet de fulles, i la resta és una flor entre blava i lila que cau a terra i fa bonica terra.
Oh, sí, jo també els he vist ara aquests dies, és veritat.
I si el trepitges, no rellisca la flor.
Sí, important.
Perquè l'amiga, si anava amb una amiga l'altre dia, i diu, ui, si la trepitges cauràs. Dic, pues mira, jo ho he caigut ja 50 vegades perquè caic amb no res. I no, vaig trepitjar-ne una, la vaig arrossegar i realment no rellisca. Però voldria saber el nom de l'arbre.
Clar, sí senyora. Jo també els he vist i he pensat, oh, que bonic, i no sé com es diu aquest arbre.
Doncs, aquesta és la meva.
Molt bé, doncs mira, així també em farà servei a mi, Maria Lluïsa.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Benvinguda, que segueixis molts anys, que ho fas molt maco, que ens fas molta companyia, i eres dolça... Va, riu una mica. Sí, queda maco.
Queda bonic. Maria Lluïsa, moltes gràcies.
Una abraçada.
Una abraçada, bona nit.
Adéu-siau, bona nit.
Avui fem rècord, de gent nova, sí o no? És rècord, estic encantada de la vida. A veure, l'Helena, des de Sabadell, bona nit.
Hola, Marta, bona nit. Escolta'm, jo també soc nova perquè només trucava en l'època de Xavi Solà. En tant,
és a dir, aquesta temporada encara no havies trucat tampoc. Vinga!
Encara tampoc,
vinga. Avui és el dia, avui és el dia.
Sí, estàs, oi?
Sí, sí, sí. Molt bé, sí. Molt bé, molt contenta.
Bueno, salutacions a tots els ignorants, perquè aquestes hores té molt mèrit.
Sí, i tant.
Aquí, oi?
Sí.
Escolta'm una cosa, mira, nosaltres estem buscant la meva mare, té 90 anys, farà 90 anys a l'octubre,
sí.
D'acord? I estem buscant una persona que va treballar amb ella quan era molt joveneta. En aquelles èpoques es treballava amb 11, 12 anys. I estem buscant una persona, no tan... Primer per saber si encara hi és o
sí.
No. I era, la, era el fill de la botiga, era una botiga de modes al carrer Nou de la Rambla. Llavors, jo estic buscant per internet, per tot arreu, i no sé com trobar-ho. No sé si existeix un registre de barri, una cosa així...
A veure,
per poder localitzar.
Per localitzar, que era una dona, entenc?
Sí. No, és un noi.
És un noi.
És un noi, sí.
És a dir, era un noi que...
Si vols, puc dir-te el nom.
Sí, clar, sí, sí.
Sí, o sigui, el noi aquest deu tenir ara un any menys que ma mare, potser uns 87-88.
Sí.
I es deia Jordi, o es diu, Jordi Miquel Torres.
Jordi Miquel estudiar, Torres.
Uh-huh. Sí, va estudiar enginyeria tèxtil a Terrassa, mentre ma mare era modista, hi ha la botiga que es deia La Mascota al carrer Nou de la Rambla, que aquesta botiga, per suposat, ja desapareixer, eh?
Uh-huh.
Perquè van, bueno, van tirar l'edifici i ara em sembla que es diu García Morat o Luxeus.
Molt bé.
Llavors, no tant per buscar-la pel vostre servei súper, estem encantats, els ignorants, sinó per saber si existeix alguna cosa on...
Clar, algú que conegui, algú que pugui donar-te sí. De dir, doncs mira, sí, el trobareu aquí, no, ja no hi
exacte.
És, però el que sigui.
Exacte, exactament.
Que li sí. Voldries portar a la celebració de la teva mare, entenc, eh?
Bueno, sí, a veure, per almenys li faria molta il·lusió,
clar,
si encara hi és.
Clar, clar,
encara...
clar. Tant de bo, nena, t'imagines que ho trobem? És que, clar...
Ostres, és que seria molta il·lusió, perquè
seria, ja seria...
contínuament en parla, no? El Jordi, el Jordi. Llavors, la botiga era dels amos, es deia Miquel, no, Manel Miquel, i la senyora era la Rita.
Habita?
Rita.
Ah, Rita.
No sé el cognom.
Els amos es deien Miquel, has dit?
Sí.
Miquel i Rita, eh?
Manel i Miquel.
Ah,
Manel, Miquel
i Manel, Rita. Miquel i Rita. Molt bé.
Correcte. I llavors el fill és el que va de tenir més o menys l'edat de la meva mare.
Uh-huh. Molt bé. I Jordi Miquel
com
Torres.
Com ella sempre en parla i era una època que ja s'ho havia passat molt bé i molt jovenets. I... Però bueno, a partir de cadascú a casa i tot això, doncs
clar,
perds la pista.
Perds el contacte, sí, a més d'aquella època.
Sí. I no tant per utilitzar el programa, per suposat, sinó... Si
no,
alguna...
no, a veure, escolta'm, hem trobat a l'Escolanet que cantava amb el Sergio Dalma, doncs per què no podem trobar en Jordi
per
Miquel
no,
Torres?
Per què saps? No? Bueno, vull dir, jo ho intento.
Tu intentes, sí. Tant de bo, sí, tant de bo. Sí, a veure si algú ens dona, li passaríem el teu telèfon.
I tant.
I si sí, és així, sisplau. Ens ho fa saber, eh?
Això sí, sí, i tant.
Molt bé.
I tant, tornaria a trucar.
Perfecte, Helena.
Gràcies per tot. Marta.
Gràcies a tu.
Vinga,
adéu, bona
una
nit. Una abraçada. Quantes portem de gent nova? 4, 5? Ja no m'he perdut. En Ramon, des de Calella, bona nit.
Sí, hola, bona nit.
Què tal, Ramon?
Jo no he trucat mai, però us escolto moltes vegades.
Tampoc no has trucat mai. Mai aquesta temporada?
Sí. Mai.
Mai de la vida?
No, mai de la vida.
Avui.
No havia trucat mai, però escoltava els que he escoltat d'en Solà i tu.
Sí, sí. Doncs benvingut, Ramon, benvingut.
Però no, he trucat ara perquè estava al llit ja, jo ho estava escoltant.
I has dit...
Abans de quedar adormit. I això del que ball, no, és veritat, això, eh? Jo hi he estat. Vull dir, jo, si vols t'ho explico en un moment. Jo vaig veure que hi havia un matrimoni que havien deixat les seves feines que tenien... I que havien posat a llançar, van posar una destil·leria d'aquestes,
sí.
Que fan ratafies,
sí.
fan una ratafia, diverses ratafies, una que em va fer gràcia perquè es diu ratafia que clandestina de la República de Catalunya. Sí, sí. Però això ho pots trobar, es diu que ball, i els conec, amb ells són molt simpaticots, i vaig anar allà a visitar-ho i tot,
sí.
i tinc una ampolla, que ara ja es buida, perquè jo no veig gaire, perquè ja sóc gran, però vull dir que si venia alguna persona, algun amic i tot això, però guardo l'ampolla, que tenia el barril número 1, que és el primer que vam fer, el número 40, 95. I ara en tinc un altre que és per encetar, que el vaig comprar, del barril número 2. Perquè això, com que necessita 3 o 4 anys, em van dir, el 5,
sí.
perquè ho puguin treure, perquè s'ha de... es fa artesanalment i ha de tenir solera,
sí.
Doncs fins que no... Com van tenir el segon, em vaig comprar. Bueno, també, aquests fan vodka, ginebra, ron i ratafies de diverses classes. I és ben veritat, això.
Doncs és ben veritat. Mira, el que ha dit la Núria és ben veritat, segons el Ramon, perquè ja ha estat i tot, o sigui que més clar l'aigua.
Si es posa que vall QUEVLL en l'ordinador, sortirà i surten allà i els preus i tot.
Perfecte. Mira, igual se'l pot comprar per internet i tot.
I el porto-riqueny aquest, si vol, suposo que si d'allò hasta l'enviaran a casa.
Potser l'enviaran, clar, igual l'enviaran, clar. Doncs
ara no és barato, eh?
Sí,
aquest
sí.
No és barato, eh? Perquè això... Bueno, ja el porta allà.
Clar.
No. O sigui, era per això, i m'he aixecat del llit i tot.
Expressament. Ai, doncs, Ramon, t'ho agraeixo moltíssim. O sigui, primer per aixecar-te del llit, segona perquè t'has decidit a trucar. O sigui,
no, per aixecar-me del llit no, vull dir, perquè vull dir, ja tenia la feina feta, però vull dir, perquè vull dir, com que estic jubilat i...
Ja dormiré una miqueta més tard, no passa res.
He pensat, ara li diràs, perquè jo ja dic, hi he anat allà i són molt trempats, eh? La noia em sembla que tenia una carrera universitària i ell em va dir, em sembla que havia treballat a la Caixa i van posar-ho a casa seu i està molt bé, eh?
Molt bé, molt bé. Doncs escolta...
Ho han ensenyat tot i tot.
Perfecte.
I vull dir que això és, no és... O sigui, en aquesta vegada a l'internet, si a vegades surt el...
Sí, sí, algun... aquí no, aquí és de veritat.
Aquí és de veritat,
tu hi has estat, molt bé.
I ho tinc aquí, tinc les capses aquí demà ara, mentre estic parlant.
Perfecte.
Vinga.
Doncs moltes gràcies, Ramon. A descansar.
A vosaltres.
Adéu, bona nit.
Adéu.
L'Anna, des de Centelles, bona nit.
Hola, bona nit. Ja també és la primera vegada.
De veritat, m'ho digueu. Sí, és que no, avui s'heu posat d'acord. M'encanta,
no,
m'encanta.
No. Jo, la veritat és que us escolto esporàdicament, perquè normalment dormo, però quan no puc dormir, doncs...
Poses la ràdio, molt bé.
Sí, exacte. Doncs tinc un parell de respostes, casualment, de preguntes que han fet avui.
Sí.
Una és la de l'arbre aquest que fa la flor blava lila, es diu xicranda.
A veure com? Xi?
Xicranda.
Xicranda.
Sí.
Molt bé. Aquest és l'arbre de la flor lila. Molt bé.
Sí, a veure, jo l'altre dia, perquè també em havia vist ja d'altres llocs i tal, vaig fer la foto, vaig buscar-ho en el Google Lens i això és el que em va dir. M'imagino que no està equivocat.
Molt bé.
I l'altre és el de les ulleres. Bé, ja han dit que també n'hi havia a la Barraquet recollint, però hi ha la Fundació Trueta de Vic, que també en recull.
La Fundació Trueta de Vic.
Exacte.
Molt bé. Mm-hmm. Que es poden portar aquí i ells se les queden, també.
Sí, se les queden.
Perfecte. Molt bé. Doncs, molt bé.
Res més.
Anna, moltes gràcies.
A vosaltres.
Que descansis. Bona nit.
Gràcies, bona nit.
Bona nit. Avui anirem a Noruega i ho farem de la mà d'un periodista, escriptor i viatger, que hi ha anat 5 vegades pel cap baix. La primera quan només tenia 20 anys i amb una motxilla a l'esquena la va recórrer fent autostop i on li van passar coses que no ha oblidat mai. Parlem de Xavier Moret, per qui Noruega, una terra de naturalesa desbordant, és un país que no l'ha decebut mai. Per això probablement diu que ja ha passat a formar part de la seva vida. Xavier Moret ha vist el sol de mitjanit, ha perseguit aurores boreals i, fins i tot, ha intentat buscar el tauró de Groenlàndia, que pot fer 7 metres de llarg i viu a les profunditats dels mars àrtics. Xavier Moret, bona nit.
Hola, bona nit.
Xavi Moret explica tot el que sap i ha viscut durant els seus viatges per terres vikingues en aquest llibre, Noruega, sota l'aurora boreal, que acaba de publicar Pòrtic, del grup 62, tot i haver viatjat arreu del món, uns 140 països. Xavi, dius que prefereixes redescobrir que descobrir llocs. Per això has anat tantes vegades a Noruega i per això ara has fet aquest llibre?
Sí, sí, perquè hi ha molta gent que em diu i no faràs la col·lecció completa, que són 190 i pocs països. Dic, no, això no és com col·leccionar cromos o segells. No aspiro a fer la col·lecció completa de països, sinó anar als llocs que m'han agradat i tornar-hi. A Grècia ja he estat més de 30 vegades i torno cada any. I els països nòrdics també m'entusiasmen, el primer Islàndia, però ara he volgut fer Noruega, que és un altre país que em té fascinat.
I per què et té fascinat Noruega?
Mira, perquè els països nòrdics estan bé. D'entrada, pel fred. És un canvi de clima respecte al Mediterrani que tant si vas a l'estiu com a l'hivern et deixa enlluernat. A l'hivern per les nevades, la temperatura sota zero, les aurores boreals que es posen a fer jocs de llums en el cel, i a l'estiu pel sol de mitjanit i també per una mica de fred comparat amb el Mediterrani. Però a nivell de paisatge el que més m'atrau són això dels fiords, que són les grans muntanyes de més de 2.000 metres que de cop i volta es desplomen sobre el mar i deixen un com els fiords per poder penetrar terra endins. I aquest paisatge jo trobo que és dels més fascinants que he pogut veure mai.
Molt joves, per exemple, ara marxen a fora, doncs, alguns a fer un Erasmus, d'altres se'n van quan acaben els estudis a fer un màster, d'altres busquen feina en països que saben que els pagaran millor que no pas aquí. Tu, amb 20 anys, expliques en el llibre, per què vas marxar a Noruega? Vas acabar treballant de rentaplats, envasant cogombrets o congelant peix per una marca com Findus?
Doncs mira, me'n vaig anar precisament perquè tenia 20 anys i encara tenia ganes de trobar-me a mi mateix. Érem d'aquests joves desorientats que no saps què fer, i viatjar trobo que és la gran lliçó de la vida, que és millor que qualsevol universitat. I vaig decidir anar-me'n a treballar a Estocolm, vaig estar rentant plats i envasant cogombres, i algú em va parlar d'una fàbrica de congelats prop del pol, del Cap Nord, i cap allà vaig anar, cap a la Findus de Hammerfest. I pel camí passen coses, i això vaig descobrir que els viatges eren una cosa que m'excitava molt i et fa que tornis diferent a casa. Aquests viatges llargs que tornes diferent són els que més m'emocionen, i suposo que per això he acabat dedicant la meva vida als viatges.
Si ara tinguessis aquests 20 anys, tu faries el mateix i aniries explicant la teva aventura, com fan altres, a xarxes socials, potser, o no? O t'ho quedaries més per tu
no,
i després
no.
ho abocaries en un llibre?
No crec que ho fes, però potser perquè sóc d'una altra generació. A la generació actual li toca això de fer xarxes socials i comunicar immediatament el que estan fent i gairebé el minut. Jo, en canvi, m'agrada més fer el viatge, gaudir-lo i a la tornada recollir els apunts i el que he llegit i tot plegat i fer-me el llibre, que és una cosa diferent, més reposada, i que és com, de fet, com un reportatge periodístic llarg.
Clar.
Que m'hi trobo molt a gust. Sí.
Jo et deia abans de començar aquesta conversa que justament jo no hi he anat mai a Noruega, i que llegint el llibre et venen moltes ganes de dir, o sigui, busco un vol i me n'hi vaig, ja sé que és car, però ja farem pícnics, és igual, encara que plogui, és igual, encara que faci vent, és igual, però ja estalviarem d'alguna banda. Si algú vol fer un viatge a Noruega, hem de dir que aquest llibre no és una guia, però sí que t'introdueix, t'inocula aquestes ganes d'anar-hi i de fer una mica el teu ritme. Si ens haguessis de recomanar, Xavier, què són els imprescindibles? Que potser això fa ràbia, quan has de visitar un país, però què ens recomanes? Hem d'arribar al Cap Nord, no ens podem perdre les illes Lofoten. Què diries que és l'essencial per conèixer un país amb tanta bellesa natural com és Noruega?
Mira, hi ha un poeta noruec que diu, Jacobsen, que diu, a Noruega gairebé tot és nord. I té raó, des de que comences a Oslo, la ciutat d'Oslo, que a més tenen molts diners, el govern noruec, gràcies al petroli que van descobrir allà l'any 69. Doncs llavors l'han renovat molt últimament i és una ciutat fascinant. Abans era potser la capital pobra dels nòrdics i ara, en canvi, és una ciutat que dona gust visitar. Però després també te'n pots anar a Stavanger, que és la capital del petroli, Bergen, que és la ciutat més turística i a prop hi ha els fiords i totes les meravelles de la naturalesa. Lofoten, per mi les illes més úniques que hi ha, que a l'hivern són la capital de la pesca del bacallà, millor dit a l'estiu, i més amunt encara, arribar al Cap Nord no és tant perquè el Cap Nord sigui molt bonic, sinó perquè el camí cap al Cap Nord val la pena. És allò del que agafis, no?, del camí que fas mentre arribes. I el Cap Nord és un límit d'Europa que et marca un final de viatge on et quedes fascinat amb tot el que veus pel camí. I si pel camí tens la sort de veure aurores boreals o sols de mitjanit o paisatges nevats i tot plegat, doncs acaba d'enriquir el viatge per contrast. Si vols la propina, tens les illes Svalbard encara, que és un altre fi del món.
Un altre fi del món, perquè n'hi ha més d'una de fi del món aquí, eh?
Home, el Cap Nord és com un Finisterre i a 1.000 quilòmetres més amunt del Cap Nord tens les Svalbard, que és un domini de la naturalesa absolut, on hi ha més ossos polars que habitants i que dona gust visitar-lo.
Clar, tu aquí has anat tantes vegades i que la primera eres molt jovenet, com ha canviat Noruega des de que tenies 20 anys amb el poc turisme que hi devia haver en aquell moment a la Noruega també assaltada pels turistes que busquen això, una mica de fresqueta, veure els fiords i sobretot l'estiu, com tu deies, el sol de mitjanit, però a l'hivern aquestes aurores boreals. L'has vist evolucionar molt, com tants altres llocs, malauradament. A pitjor, per entendre'ns?
No tant a pitjor com a altres llocs. Potser ha exercit de barrera, d'una banda els preus que són alts, de l'altra el clima, el transport que no és fàcil, però l'he vist evolucionar molt. Jo vaig treballar durant dos estius, vaig anar a Suècia a treballar, i allà consideraven que Noruega era el país pobre dels escandinaus. Imagina't. I amb el temps, descobrint el petroli, ara resulta que s'han invertit els papers, no? I llavors Noruega és el país ric, i són només 5 milions i mig, i a més són... han tingut la precaució de no gastar tots els diners del petroli, sinó només un 3% dels beneficis cada any, però tot i així tenen una quantitat de diners que els hi ha permès fer molts túnels, perquè, és clar, el paisatge dels fiords és complicat. Molts túnels, molts ponts, autopistes, trens que s'enfilen cap a les pistes d'esquí... Tot plegat ha anat canviant molt, però ha canviat bastant bé dintre de tot. No és com aquells països com, per exemple, els Emirats Àrabs, que volen enlluernar mostrant que són països rics, sinó que han procurat gastar-se els diners en renovant un país, però sense fer malbé allò de la cabanya al bosc, que és el somni de tots els noruecs. De seguida et parlen, tinc una cabanya al bosc, estan vivint en una casa espectacular, ben escalfada, però ells somien el cap de setmana anar a la cabanya al bosc, que no té aigua corrent, que no té un lavabo, però allà senten aquest esperit pioner que fa que se sentin connectats amb els antics vikings.
Jo em pensava que això era un mite, això de la cabanya al mig del bosc i tallar-se la llenya i que no hi hagi llum. No, és veritat, és la seva màxima, no?, d'escapar-se cap a la cabana.
Sí. Exacte, i allà t'expliquen el cos, que cos vol dir ser feliç amb les coses petites.
Sí,
és una cosa molt, molt noruega. Jo em pensava que era un tòpic i no. De seguida et diuen, estàs en una casa a Oslo, meravellosa, estàs la mar de bé. No, el que hem de fer és anar a la cabanya del bosc i allà a tallar llenya. Ells ho consideren com un regal de la naturalesa. I per això aquell Lars Mytting, que és un dels molts escriptors noruecs que hi ha últimament, va fer el llibre de la fusta, que t'explica l'olor que fa la fusta, com tallar-la, com apilonar-la. Tot plegat és una connexió que tenen amb la naturalesa que els fa feliços quan tenen més contacte amb ella.
El plaer de les petites coses. Jo desconeixia aquesta paraula, que és tal qual, eh? Una K, una O i una S. Sí. Cos. I vol dir això, no?
Cos.
És una paraula noruega.
Sí, sí.
Està molt bé. Tenen, dius, el tema de la cabana és un mite que no és cap mite, que és realitat, però el ritual de banyar-se i després la sauna, fer una bona suada, també es manté?
I tant, que es manté.
Sí, eh?
I la veritat és que perquè és el mateix, és com una immersió en la naturalesa, però és que de banda tots hem vist fotos de l'òpera d'Oslo, que és espectacular, però just al davant tens una cabanya de sauna on veus que els ciutadans d'Oslo van a banyar-se allà a l'hivern i tot, i que disfruten fent aquest contrast d'aigua calenta i d'aigua freda, no? Jo recordo una de les primeres vegades allà dalt de tot, que estava a l'hivern i sota zero, i tot nevat, i vaig veure una sauna i vaig dir, aquí no... Em deien, posa-t'hi, perquè la sortida et tires a l'aigua, que havíem fet un forat al gel, i veuràs la meravella que és. I vaig dir, aquí no em banyo ni boig. Però és clar, és que la sauna arriba de 90 graus, i surt suant, i et tires a l'aigua, i és veritat que aquell contrast és com tanques els ulls i et sents que estàs fent un viatge en el temps cap al temps passat i una immersió en la naturalesa que et compensa qualsevol fred que et puguis fer.
Escolta'm,
si a sobre tens una aurora boreal
ja
al cap, llavors ja és una meravella.
Escolta'm, sí. Posats a demanar curiositats que he llegit en el llibre, què passa si et fan un petó durant el sol de mitjanit? Tu que ho has viscut en primera persona, diguéssim.
Bueno, que és com una aurora boreal, però amb efectes suplementaris.
Ja.
No, això va ser una anècdota que m'ha fet gràcia començar el llibre amb això, que jo tenia 20 anys, arribo amb autostop al Camp Nord, on encara no hi havia el gran centre comercial que hi ha ara, i arriba un autocar d'universitàries noruegues i una em diu... Una que era guapíssima, per cert.
Clar, no pot ser d'una altra manera.
Et puc fer un petó en el moment en què el sol estigui en el punt més baix? I em vaig quedar parat i li vaig concedir el permís, generós que sóc. I, ostres, de cop i volta dic, però què està passant? Estàs veient el sol de mitjanit. Una noia et fa un petó, què és això? I he volgut començar el llibre amb aquesta descripció d'aquest moment, perquè és el que primer que vaig recordar quan vaig fer un llibre de Noruega.
Clar, clar, no m'estranya.
I penses en aquest moment que és un regal de la vida. Sí,
totalment.
Sí.
Escolta, és veritat que els asiàtics busquen veure les aurores boreals i que després se'n van a fer un fill, diguéssim, per entendre'ns?
Sí. Això m'ho han explicat a Noruega, m'ho havien explicat abans a Islàndia i a Alaska.
D'on t'ho han tret, això?
Algú s'ho va inventar, suposo, per fomentar els viatges, però el bo és que han d'anar... Per això s'han inventat també. A Finlàndia tenen molts hotels amb cúpules de vidre, perquè no hàgim de patir veient l'aurora fora i corrent al llit per veure si fem un fill amb garantia de felicitat.
Sí, és per fer un fill amb garantia de felicitat, eh? O sigui, fort i sa i tot això.
Ara no sé si hi ha estadístiques sobre si ho són o no, però que ells ho intenten, sí,
ja.
I Déu-n'hi-do, eh?
Escolta'm, i el tauró boreal, que expliques, que s'explica en alguna manera en el llibre, què té de real o què té de mite?
No, és real, és real.
És real,
pot
real?
Pot viure 500... És un animal que sembla mitològic, que sembla inventat, però pot viure 500 anys.
Mare meva.
I fa 7 metres de llarg i més de 500 quilos. I llavors jo vaig llegir aquest llibre que està traduït al castellà, El llibre del mar, on un artista de per allà, l'Oslo Foten, juntament amb un periodista d'Oslo, se'n van empaitar el tauró boreal. I bé, fracassen, però és una bogeria d'aventura que està molt ben explicada en aquest llibre. I llavors jo vaig escriure a l'artista aquest, que viu allà, i li vaig dir que volia parlar amb ell. Vaig anar a parlar i em va explicar la bogeria del tauró boreal i també em vaig navegar amb la seva llanxa. No vam veure cap d'Aurora Boreal, no. Però em va portar a la factoria de la família que encara pescaven balenes i que estaven assecant bacallà, que és la gran indústria de l'Slofoten. I tot plegat, trobo que quan vas a fer un llibre de viatges, el protagonisme no l'has de tenir tu, sinó el país.
Clar.
I que a través de la història d'aquest Uvasfjord, doncs, podia reviure com era la vida a l'Slofoten temps enrere. Ara ja hi ha molt més turisme, però abans, quan no hi havia turisme, tot era bacallà i bogeries, clar, com la d'en Paità, el Tauró
Boreal. Escolta'm, si no m'agrada el bacallà, ho tinc fumut per anar a Noruega?
No, també tens salmó.
Ah, d'acord.
T'agrada el salmó?
Sí, més. Sí. El bacallà gens, el salmó més.
No, i passa que allà és un país molt abocat a mar i un 80% de la població viu arran de mar. Llavors, però últimament el salmó, hi ha moltes granges de salmó i després el bacallà el pesca molt, els lo foten sobretot. Però si no menges això també tens animals com cèrvols, rens i animals d'interior, diguem-ne, vedelles. I es menja bé, allà, sí, sí. No,
es menja
no
bé.
És un
car,
país.
Però es menja bé. Ja m'ha quedat clar, això.
Es menja car però bé, sí.
Escolta'm, Xavier Moret, abans et demanava com ha canviat el país en tots aquests anys, que tu dius que ha aguantat millor que d'altres pel tema de turisme, però et puc demanar com ha canviat la teva mirada sobre Noruega entre el primer viatge i el més recent que hagis fet?
M'ho pots demanar, evidentment, però la veritat és que ha canviat moltíssim, però com que vas canviant a poc, d'any en any, tampoc ho notes tant. Potser sí que al tornar al Cap Nord, on he anat 5 vegades, la primera vegada tens aquella primera mirada que és d'enlluernament absolut i de descoberta. I en les últimes ja és més la mirada d'anar amb la llibreta prenent notes al moment. Diguem que m'he espatllat una mica, però continuo pensant que viatjar és anar a l'encontre de l'altre. I valoro molt en els viatges el factor humà. O sigui, no només descriure tot el que veus, sinó veure qui trobes, qui t'explica una història interessant, què prens de tu mateix viatjant. I tot plegat, això, aquesta curiositat encara la tinc.
Que bé. I que no la perdis. Algun racó que et queda per descobrir de Noruega, creus? En algun altre viatge
de
que
Noruega, no, potser m'aniria uns dies més a Kirkenes, que hi ha una cosa que, a part del que hem parlat, hi ha el vaixell aquest que puja des de Bergen fins a Kirkenes, es diu Hurtigruten, seguint tota la costa, que era l'antic vaixell postal, i llavors està molt bé anar-hi l'hivern i anar veient com la costa nevada i cada vegada més fosca, te la vas trobant i les casetes de colors. És un viatge preciós, però jo el vaig fer fins a Kirkenes, que és l'última ciutat ja molt a prop de Rússia, i potser m'hi quedaria més dies a Kirkenes, perquè és una ciutat on últimament els xinesos estan volent convertir-la en el seu port de cara a l'Àrtic, i m'agradaria veure com evoluciona tot això.
Doncs vinga, va, a buscar algun vol i una altra vegada cap a Noruega. Acabo, Xavier, amb una referència que fas en el llibre, que jo no desconeixia, que va escriure Josep Pla quan va anar per primer cop, dius, als anys 20. Va dir Pla: és difícil no quedar en ridícul en aquest país de grandiositats geogràfiques on la Terra us va fantàsticament gran. Ho trobo molt, molt peculiar, com sempre.
És molt bo.
És molt bo,
és
Josep Pla.
És molt del Josep Pla.
Sí,
ell
sí,
tenia
sí.
La nòvia, l'Adi Enberg, que era a Noruega, i per tant van a parar allà a Trondheim, que per ell, clar, és difícil no quedar en ridícul davant d'aquesta grandiositat de la naturalesa.
I tant. Xavier Moret, autor de Noruega sota l'Aurora Boreal, editat per Pòrtic, moltes gràcies per explicar-nos com és, com era i com es manté Noruega, i mira, animar-nos a anar-hi aviat. Així que moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres i fins aviat.
Fins aviat, bona nit.
Bona nit. Nobody dares to speak against your word, so they just sit quiet to watch you on. Who cares if you get hurt? No, I don't know why you wonder why, wonder why, wonder why you're surrounded by the type of people that never say what you don't want to hear. So they just sit quiet.
punt d'arribar a 3:15 de la matinada. Deixem Noruega, tornem a Catalunya per fer les últimes trucades d'avui abans del conte. La primera és de la Maria Àngels, des de Lleida. Bona nit.
Hola, bona nit, Marta. Mira, és la primera vegada que et trobo tu, també.
També la primera. Quin dia que portem avui?
Sí, ja havia trucat algunes vegades.
Molt bé. Gràcies, però, Maria Àngels.
M'encanta com fas el programa.
Ai, que bé.
Molt que natural i molt bonic.
Que contenta.
I només és una anècdota que ja l'havia explicat al Javier, que sempre deia el Javier que era un programa que passava de pares a fills. I resulta que jo va ser al revés, em va passar de la filla a mi.
Que bona. Sí, primer sí. La filla que escoltava el programa i després la mare.
Sí, 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 sí.
Que bo, que bo. Doncs que bé.
La filla llavors estudiava de nit i així, i em va dir, com que no sóc gaire humidora, em va dir, per què no escoltes aquest programa? I mira, ja fa molts anys, ja, almenys fa 25 anys ja.
Imagina't. Doncs però, que bé, la teva filla. Molt bé.
M'ha agradat sempre. Molt, molt, molt bé.
Doncs me n'alegro i me n'alegro que hagis trucat, Maria Àngels, per saludar almenys. Que me n'alegro que hagis trucat per dir-nos-ho i així ens hem saludat.
Sí, sí, molt bé, molt bé.
Molt bé, moltes gràcies.
Bueno, vale, una abraçada.
Una abraçada, bona nit. I en Josep, des de Tàrrega, bona nit.
Hola, Marta. Bona nit.
Bona nit.
Bueno, ja t'aplicaré un cas que vaig fer la mili amb el mestre, saps on dic?
Sí.
Bueno, i vaig ser dels 15, me van agafar per francotirador a la patrulla de tiro. Vaig tindre un capità estupendo. I per Setmana Santa mos van demanar que desfilessem i portéssim el Crist per allà pel mestre. Només vam quedar quatre. Igual tu ara no t'ho creuràs com feia la professora. Jo me va tocar la part de dalt.
Sí.
I me'l vaig mirar. I vaig tindre al moment la vista tan vell que ell me va obrir els ulls.
Ai, mare. Que fort, Josep, que fort.
Me vaig posar a plorar.
No m'estranya.
Tenia el capità al costat i me va dir tranquil. Me vaig tornar a mirar i tenia els ulls tancats.
Déu-n'hi-do.
Sí,
sí, Déu-n'hi-do. Sí, sí, Josep. Posa la pell de gallina. Josep, ho hem de deixar aquí, que arriba l'hora del conte, però gràcies
molt
per compartir
gràcies,
aquest moment.
Per escoltar-me.
I tant, només faltaria.
Per mi és un orgull parlar amb altres.
Per nosaltres escoltar-te també, Josep. Una abraçada
gràcies,
molt gran. Que descansis.
Gràcies.
Bona nit.
El conte per anar a dormir.
Perquè aquesta setmana us estem explicant els contes que Sergi Bàmies va escriure a Cançons d'amor i de pluja, que Quaderns Crema va publicar el 2013. I el conte d'avui, dins del capítol genèric Dos cotxes mal aparcats, porta per títol Fu Manchu. Quan, després d'un vol turbulent, arribo a casa del meu germà, ell em diu, mentre siguem fora, treu a passejar el cotxe de tant en tant. És un turisme sud-coreà, fora de catàleg, polsegós, d'aquests que la Guàrdia Urbana amenaça de retirar de la via pública amb avisos intimidatoris. Tot i tenir garatge, el cotxe acostuma a dormir a la intempèrie davant de la casa, situada a la perifèria residencial d'una ciutat llunyana. He vingut aquí perquè el meu germà i la meva cunyada se'n puguin anar una setmana de vacances i rellevar-los en l'atenció a la nostra mare. Ella, que encara té moments de lucidesa i de bon humor, ha desenvolupat una teoria sobre la seva bellesa i el cotxe. Afirma que tenen en comú un desballestament imminent. Desgastat per les exigències d'una convivència imprevisible, el meu germà ha convertit el cotxe en un refugi. I escolta flamenc, i fuma, i surt a fer-hi toms aparentment absurds, combinacions aleatòries de rondes i de visites a botigues de gasolineres. Que me'n confiï les claus és un gest insòlid. I per això busco estones intempestives per sortir a voltar i descobrir una geografia que desconec. No és una conducció fàcil. Igual que per tractar la mare, que l'està preparat pels ofecs, les patinades i les desorientacions, per no modificar cap rutina, m'obligo a seguir el protocol basat en això que anomenen capacitat de sacrifici. És un sacrifici compartit, d'una banda per una assistenta que actua des del silenci, insubornable en els moments de calma, hostil quan la situació degenera, i de l'altra per la meva cunyada, que ha assumit un lideratge heroic i gens agraït. Quan el taxi se'ls endú cap a l'evasió provisional de les vacances, ens quedem sols. La mare, amb el regnat limitat per la cadira de rodes, l'assistenta, disposada a combatre qualsevol brot totalitari, el cotxe, precari però digne, i jo, convençut que tot serà un desastre. La realitat, però, em contradiu. Durant els dies que passem plegats, compartim una harmonia equilibrada. Més enllà de la desorientació pròpia dels 92 anys, la mare actua amb naturalitat, sense caure en rebequeries. A més de celebrar-ho, me n'aprofito. A segons el jardí, li pregunto per allò que mai no he volgut explicar. Quan els meus germans i jo li hem preguntat i adoptava el rictus d'escriptora professional, li responia: el que vulgueu saber ho trobareu als meus llibres. La lectura dels diaris, litúrgia fonamental per entendre la nostra família, li suggereix comentaris com: tant com m'havia agradat el Gaddafi. De tant en tant, ens ataquen vespes gegants, però ella les espanta amb un gest de menyspreu més dissuasiu que cap insecticida. En una d'aquestes converses de jardí, mentre el capvespre regalim a muntanya avall, m'explica fil per randa un episodi de la guerra. Té 19 anys i comanda un grup de capitanes comunistes. Això ja ho expliques als llibres, li dic, per, seguint les recomanacions del neuròleg, evitar la memòria automàtica. Ella continua: han rebut l'ordre d'entrar als cinemes per informar la població d'un pacte imminent de rendició del bàndol republicà. Ho explica d'una tirada, sense confondre ni les dades ni les dates, amb una seguretat que em fa sospitar que els records també segueixen una disciplina secreta. Conec l'episodi. Igual que quan el vaig llegir per primera vegada, torno a imaginar la mare joveníssima interrompent la projecció per arengar uns espectadors que, tot i la guerra, encara tenen esma per sortir de casa. Li pregunto si recorda quina pel·lícula feien. Ella ho havia escrit, però era un detall que jo havia oblidat. I obrint molt els ulls, respon: Fu Manchu. Aquest element fa que l'anècdota em sembli encara més real, potser perquè, quan esclati la pròxima guerra, m'agradaria que m'enxampés dins d'un cinema. La mare explica que des de l'amfiteatre, imitant els oradors més eloqüents de l'època, va cridar: catalans! Et van insultar? Li pregunto. Aquí la mare dubta, com si encara tingués l'alternativa de triar entre la veritat i la conveniència. La majoria se'n van anar i els pocs que es van quedar deien: ja has acabat, nena? M'adono que sento més simpatia pels espectadors que no pas per ella, i que això no deu ser normal. M'hauria de commoure més el compromís de les capitanes que no la resignació del públic. Han passat 74 anys i el record encara li crepita a les pupil·les, habitualment entelades pels medicaments, i la consciència de la pròpia invalidesa. No deixaré de pensar en Fu Manchu fins al moment d'anar-me'n, endreçant mentalment els records acumulats durant aquestes converses al jardí. A Mèxic, escrivia cartes a Ramon Mercader amb tinta simpàtica. El teu oncle va custodiar el rebut d'or de Moscou. I, com sempre, lamentaré la presència de la història en majúscules, asfixiant la lletra petita de la vida domèstica. M'hauria agradat parlar-li de cosins, de joguines, d'excursions, de com celebràvem els aniversaris o el Nadal, però cada anècdota arrossega pintors, cantants, actors, una caravana de comunistes de renom que, per reacció, reforça la simpatia que sento pels espectadors anònims del cinema i per Fu Manchu. No puc comentar-ho amb ningú perquè, més que un interlocutor, l'assistent és un pou de silenci addicte a l'estridència de les telenovel·les. La seva vida, m'imagino, deu assemblar-se a aquestes històries melodramàtiques. La nostra, en canvi, té la presumptuosa pretensió de ser carn de documental. Quan trec el cotxe a passejar, ni parlo en veu alta, com si fos un terapeuta, i a la seva manera el motor em respon. L'últim dia el meu germà telefona per dir-me que ja tornen. Per fer-li una sorpresa, decideixo portar el cotxe a un túnel de rentat. M'atrau la promesa del sabó i de la cera, dels raspalls gegants i de les tires cafuetades embruten d'entrada per, en acabat, es van dir. En punt mort, el cotxe no es manifesta, però quan poso primera per sortir del túnel, el sento adolorit i reticent. El retorn de la meva cunyada i del meu germà reactiva els capricis de la mare. Quan la salut és una arma, imposa una injustícia doblement cruel. No puc ni vull quedar-me. I quan ens acomiadem, ella m'agafa les mans amb una força que no sé interpretar com el nostre últim contacte. Pujo al taxi i de cua d'ull veig la silueta inusualment lluent del cotxe sud-coreà. Una setmana més tard, el meu germà em truca per dir-me que la mare ha mort. Les seves últimes paraules conscients, comentant una notícia de la secció d'esports del diari, han estat: el Mourinho aquest també és un altre guapo. Torno a agafar l'avió, els serveis funeraris enllestim la paperassa, hem d'esperar un dia per poder accedir al crematori. En teoria, hauríem de dur les cendres fins al poble, però qui sap si per homenatjar la difunta el cotxe decideix morir-se al revolt més tancat d'una carretera voltada d'oliveres. Fins aleshores, el meu germà i jo hem contingut el plor, en part per pudor i en part perquè, com va escriure la mare, hi ha gent que plora riuades sense plorar, altres, amb els ulls secs, ploren de cor i d'ànima. A primera vista pot semblar que la mort del cotxe ens ha afectat més que no pas la de la mare, però en realitat la tristor i la contrarietat, la del meu germà i la meva, no són pas pel cotxe, sinó per la tinta simpàtica, pels llibres, pel que la mare havia considerat important no explicar-nos mai i per l'encert que no li perdonaré mai de no haver-ho fet. Per aquests anys de bellesa devastadora i per la prioritat omnipresent de la política. Una prioritat que ha prevalgut fins al final, reconsagrada capitana que arengues els incrèduls, que intentes contagiar-los al compromís amb les idees enfront de la solitud d'un cinema on, en plena guerra, la gent s'abadeix per compartir un univers en el qual Fumanchu és una amenaça, sí, però una amenaça de mentida. No em direu que si amb aquesta història en Sergi Pàmies, que déu-n'hi-do també, que és preciosa, i l'última trucada, el que ha explicat en Josep de Tàrrega, portant la creu i el Jesucrist obrint-li els ulls i després tornant a estar tancats, jo m'he quedat amb la pell de gallina que encara no m'he refet entre una cosa i l'altra. O sigui que déu-n'hi-do quin programa avui ens heu fet, vosaltres ignorants, i avui em permetreu tots els que sempre truqueu, els que truqueu cada setmana, els que truqueu cada dos o cada tres dies, que m'encanta parlar amb vosaltres, però avui em permetreu que faci una felicitació a tots els que heu trucat per primera vegada a la vida. O sigui, alguns per primera vegada a la vida i uns altres per primera vegada des que jo faig el programa, per tant, des de l'1 de setembre. I és una cosa que, ho dic cada vegada, em fa molta il·lusió. Jo sé que hi sou, però quan dieu que truqueu per primera vegada, el meu cor se n'alegra. Què voleu que us digui? Per tant, demà continuarem. Si voleu continuar trucant, els que no truqueu mai, benvinguts. I els que truqueu sempre, benvinguts també. Aquí no fem diferències a ningú. Perquè arribem al final, i això vol dir que ens anem a dormir nosaltres després de llegir el conte. Arriben les 2 de la matinada, els nostres companys dels serveis informatius són aquí, així que nosaltres a les 12 demà tornarem a ser aquí amb més preguntes, amb més respostes, amb més converses serenes, amb més històries interessants, que espero que també us agradin. Així que gràcies per ser-hi, bona nit, que descanseu fins demà.